Al matí, amb Raquel García.
Segons un estudi de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, unes 75.000 persones amb algun grau de dependència reconegut no reben cap tipus de prestació o ajut dels previstos a la Llei de Dependència. Aquest mateix estudi revela que l'any 2050 el 30% de la població serà gent gran i que, per tant, potser caldria reformular aquest sistema. A Sabadell, segons l'Ajuntament, actualment hi ha 6.460 persones que reben una prestació de dependència i, a més, 9.985 estan sent valorades o pendents de valoració en llistes d'espera que triguen al voltant dels 10 mesos o més. En parlem amb el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Quan parlem de persones dependents, evidentment, de quins perfils estem parlant? Perquè hi ha molta diversitat.
Hi ha molta diversitat, no? Actualment la llei estableix tres nivells, tres graus, el 1, el 2 i el 3. Evidentment, el grau 1 és el més lleu, fins a arribar al grau 3, que és el més greu. I estem parlant a la nostra ciutat, hem de tenir en compte que la nostra ciutat, persones majors de 65 anys, es troben alrededor d'unes 40.000 persones a la ciutat. Això és un 19% de la població actual. Evidentment, i per sort, no totes aquestes persones són dependents. De les xifres que comentaves, matisar que de les 9.985, aquí es troben els que ja tenen reconegut algun grau, que ja estan en el sistema, i les que encara estan en altra situació, estan esperant el reconeixement, que és una 3.540. Val? Per la qual cosa, 6.500 les tenim reconegudes, cobertes, i s'està donant el servei que estableix la llei, que seria molt interessant després poder parlar una mica d'això de la llei, perquè la gent entengui també les competències, de qui és la responsabilitat en cada tema, i unes 3.500 que estan en aquest procés de reconeixement d'algun grau de dependència.
Clar, hi ha aquests tres tipus, com deia, de graus de dependència. Creu que aquest sistema és efectiu?
A veure, la llei com a llei és bona. És una llei, el primer, perquè els veïns i veïnes entenguin, és una llei d'àmbit estatal. Això és el primer. La llei de dependència és estatal, no ni de la Generalitat ni de l'Ajuntament, és de l'Estat. El problema, que com moltes vegades passa, el legislador legisla, però no dota, després els governs no doten dels recursos necessaris. Quina és la situació després de 12 anys d'aquesta llei? Que entren en vigor una sèrie de drets fonamentals, claus per a la vida, per a la dignitat de nostres persones grans, però no se la dota dels recursos necessaris. Llavors, anualment, estem parlant de 500 milions d'euros que no arriben a Catalunya i que haurien d'arribar des de l'àmbit estatal. És un incompliment des de fa més d'una dècada de los recursos que necessitem, per lo qual, amb los recursos que té la Generalitat, s'intenta donar solució. I evidentment, a la pregunta que tu fas, i ara la contestaré amb total honestedat, realment aquest sistema no és correcte, no és el desitjable. Jo no desitjo que l'administració pública, per establir un grau de dependència, tardi el que està tardant. I puc entendre que no hi ha recursos, lo puc entendre, però hem d'exigir aquests recursos, perquè és indigne el que vivim i el que viuen molts veïns i veïnes de la nostra ciutat i del país sencer, en matèria d'espera, donant-se situacions que són, com a societat, no són censurables. Gent que mor, que han mort, i que no li ha arribat el reconeixement de la dependència. Famílies que pateixen aquesta situació de tenir un dependent a casa. Evidentment, i no ho discutiré, perquè això és el que fan els polítics en campanya, de qui és més o menys la responsabilitat. No, és responsabilitat de tots. Aquí alguna cosa no estem fent bé, perquè no és assumible que sigui així.
Clar, el principal o un dels principals problemes de la llei de dependència és aquesta diversitat, no?, de tantes administracions, tot i que la responsabilitat és de l'Estat, doncs, a tantes administracions i institucions implicades, cada comunitat autònoma que fa també la seva lectura, que no es fa aquesta dotació. En d'altres països europeus, per exemple, es destina un 2% del PIB, no?, a la gent gran, tenint en compte les dades també que comentàvem a l'inici, no?, que el 2050 doncs, el 30% de la població serà gent gran. Hauríem de reformular potser aquest sistema.
Sens dubte, però sobretot que el que tenim funcioni. Perquè el problema és que el que no està funcionant és el que vam pactar, el que es va acordar. I això vol dir dotar de recursos. Per la qual, a l'hora de fer pressupostos, posar els recursos ja on toca. Llavors, aquesta absència de diners, aquest dèficit crònic des de fa 12 anys, a nivell de l'Estat, que quedi clar, és l'Estat qui incompleix sistemàticament la pròpia llei que va aprovar, pues s'ha d'exigir a tot nivell. I ara que aviat haurà unes eleccions d'àmbit estatal, pues jo demano a tothom que aquest tema és prioritari. És prioritari, no pot ser que esté desatès com està desatès. I està desatès per tothom que ha governat, perquè en 12 anys a nivell estatal han governat uns quants colors. No podem dir que és culpa d'un i d'altre, perquè l'incompliment en Catalunya ha estat sistemàtic 12 anys consecutius.
De fet, Catalunya és la comunitat autònoma amb un percentatge més gran de persones que, tot i tenir el grau de dependència reconegut, no reben cap ajut ni prestació. Suposo que, clar, el personal tècnic i administratiu de l'Ajuntament, no?, de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament, col·labora també estretament amb la Conselleria d'Igualtat per agilitzar la gestió de tots aquests recursos, no?, que necessiten les persones de cada municipi. Quins són els problemes més habituals? Per què es triga tant?
El problema fonamental està que nosaltres col·laborem en l'última fase del procés, que és quan ja la persona té el reconeixement, el PIA, té el reconeixement, i llavors aquí la treballadora social estableix en el plan de treball i estableix en les mesures acordades amb la persona, els familiars, perquè depenent del cas hi ha diferents situacions i diferent tipus de suport a dotar. Ara, el drama no el tenim a l'àmbit municipal a nivell de temporalitat, perquè de fet, per exemple, tot el que és el servei d'atenció domiciliària, la millora que hem tingut és exponencial. El problema el tenim en tot el procés previ, que pot tardar entre que la persona fa la sol·licitud de dependència, entre aquell moment i això arriba a la nostra taula, podem parlar de 2 anys. I aquí és on és incomprensible. I ja me poden explicar totes les milongas que vulgui tothom, però no és possible que nos passi això. Com es puc entendre que tarden gairebé un any, entre el moment que el ciutadà fa la sol·licitud i arriba a ser valorada?
A la valoració, sí, sí.
És que hem perdut un any de la vida d'algú, un any de la vida de les famílies que han d'estar a càrrec d'aquest dependent. Això només es corregeix amb recursos, perquè la falta d'agilitat, recursos humans i també tecnològics, perquè estic segur que també és bona part de dificultat en què segurament les administracions que intervenen tenen sistemes diferents i nos contaran totes aquestes històries. Recursos que són els que no hi ha. I aquí tenim el principal problema, perquè després, quan ja passem tota l'altra etapa, hi ha certa agilitat. I l'Ajuntament respon.
Sí, però també som una de les comunitats autònomes on menys places públiques de geriatria hi ha, i a més les privades són de les més cares de l'Estat. A la pràctica...
Places públiques de residència, sí. Ara anem al dependent que necessita una residència, que no són tots els dependents. No?
Clar, això també, doncs, a la pràctica, molta gent, doncs, que no té diners per pagar la residència es queda a casa i opta per ajuts, per demanar ajuda, no?, als familiars que els cuiden. A Catalunya, de fet, ja suposen la meitat del total. Això també empobreix l'economia familiar, també, doncs, crea desigualtats.
Correcte, però hem de matisar coses aquí. El primer, la majoria de la gent gran, si pot escollir, no vol anar a una residència, i és normal. Otra cosa és que s'ha de dotar de serveis a domicili per poder demorar el màxim temps possible l'ingrés d'una persona a una institució com una residència. Això És el que hem d'apostar, com si, perquè és cap a on va Europa. Aquest problema que tu comentaves és un tema europeu,
sí,
de longevitat de la població. Per la qual cosa, l'aposta de les administracions públiques és a enfortir els serveis d'atenció domiciliària al màxim, per a poder només enviar a les residències aquells casos on no hi ha més possibilitat, on no hi ha altra alternativa. Això ha canviat molt, la gent ja no vol anar a residències, perquè a més, la gent gran, actualment, no té res a veure a lo que eren nostres pares, i la que vindrà, molt menys. Estem parlant de que la generació de postguerra és una generació, però ara estem parlant de que la gent gran, quan tinguem 65 anys alguns, som lo que hem viscut una vida amb unes oportunitats i unes possibilitats que no van viure nostres pares, per lo qual el nostre horitzó de bellesa, de com arribem a aquesta bellesa, és molt diferent a com se l'imaginaven en altre moment altres generacions del passat. Per lo qual, a l'administració s'ha d'adaptar, ha d'enfortir tot el que són els serveis d'atenció domiciliària. I per això hem fet el que hem fet a la ciutat. La ciutat actualment té un servei que pareix una broma, i no estic fent campanya electoral, però és que hem d'estar orgullosos. No hi ha llista d'espera en atenció domiciliària en aquesta ciutat. Jo no sé quantes ciutats poden dir això. Nosaltres a Sabadell ho podem dir. Els veïns i veïnes que necessiten atenció domiciliària tenen les hores per poder fer.
Quin és el perfil de la gent que utilitza aquest servei? També dades, no? Per demostrar doncs, que aquest sistema d'assistència és efectiu.
De les persones que tenen reconeguda algun grau de dependència, que són 6.500, un 24% d'aquestes persones utilitzen algun tipus d'atenció a domicilio o prestacions que donem. Un 24.
Que són, per exemple, quin tipus d'atenció?
Per exemple, atenció a la llar, no? O la treballadora familiar que va a la llar, persones que necessiten
fisioterapeuta, logopedes,
canvis posicionals,
no?
Neteja en determinats moments d'hores, hores que se li dota a aquesta família perquè puguin tenir aquesta possibilitat. Després hi ha un 21% aproximadament que ho tenim en residències de la ciutat. Certament, perquè és un tema que s'ha discutit molt, no tenim a la ciutat una residència pública, però les places que es diuen concertades,
sí,
en el fons, per a la família que rep una plaça concertada, és una plaça pública, en una institució privada. Però la plaça té el mateix cost que si estigués en una residència pública. I que ningú me malinterpreti, jo no estic aquí fent apologia de les residències privades. Estic dient que per a una família el que necessita és la plaça. I és una sortida igual d'efectiva que una residència pública.
I quin grau de dependència has de tenir per optar a un tipus de plaça
d'aquestes? I el 54% restant tenen el que es denomina el cuidador no professional, o sigui, reben una ajuda per un cuidador de casa, no? O sigui que així està distribuït el pes de l'atenció. Per lo qual, a casa, entre el que nosaltres fem de l'atenció a domicili i el cuidador que tenen aquestes famílies, estem parlant del 79% de los casos estan sent atesos a domicili actualment. O reben suport per ser atesos a domicili. La resta, el 21%, està en una residència de la ciutat.
En aquestes residències de la ciutat, també expliqui'ns quanta gent, no? Doncs està en llista d'espera per ser atesa en una d'aquestes places, i quin grau també de dependència has de tenir per poder optar doncs, a aquest tipus de plaça pública.
Evidentment hi ha prioritats, no? Depenent de la gravetat de la persona, aquí hi ha prioritats, i el sistema no és un sistema, això també és una confusió permanent, no és un sistema de ciutat, és un sistema de país, i és un sistema que les places es treballen a nivell comarcal, sempre s'intenta que hi hagi una proximitat, evidentment, però no és que la gent de Sabadell va a la residència de Sabadell, no, això no passa així. Hi ha gent de Sabadell que està en residència d'altres ciutats properes a nostre entorn, perquè van allà on queda lliure la plaça. La mitjana d'espera, depenent de la residència, pot estar entre 2 anys i mig, 3 anys i mig, depenent de la residència. Aquesta és l'espera que tenim.
Això també doncs xoca molt, no? Perquè doncs hi ha altres dades que hi ha 5.000 places residencials.
Són les 800 persones actualment a la ciutat que estan esperant una plaça de residència.
Llavors, quina és la solució? Construir més places, residències públiques, baixar el preu de les privades, apostar pel servei domiciliari, que no sempre es pot fer, no? També segons el grau de dependència.
Tres receptes, no? 1. dotar de todos los recursos necesarios a los servicios, a los servicios de atención domiciliaria para reforzar y poder allargar el temps para que las personas tengan que ir a una residencia, todo lo máximo posible, y si es posible que no arriben más a una residencia, porque tienen la atención a casa. Uh-huh. ¿No? Dos, fer créixer el número de places públiques concertades amb la Generalitat, tenir més places, perquè això el que possibilita és una solució a les persones que estan esperant la plaça, que repeteixo, és exactament igual en cos i la situació, estar en una residència privada que pública quan la plaça és pública, quan és concertada. I tres, evidentment, poder construir una residència pública, és molt important poder tenir una residència pública a la ciutat, aquell greuge que tenim. Però repeteixo, per poder lluitar i fer efectiu la solució a aquestes 800 persones que esperen, no poden esperar que construïm 8 residències. Si fa 15 anys que estem lluitant per construir una, imagina't quan tinguem 8.
Exacte, la residència del sud, que és una reivindicació històrica, no?
Correcte,
que potser es començarà a construir amb diners de l'Ajuntament, perquè moltes vegades també pertoca, no? Doncs a respondre quan...
Són opcions polítiques. Nosaltres tenim clar que si està a les nostres mans, sempre farem tot el possible. Si una vegada esgotada totes les vies perquè es pugui fer d'una altra manera, el que no hem d'optar i hem de decidir, i hem decidit que la residència existe a la ciutat, fer-la possible, i per això concertar aquestes 102 places amb la Generalitat que possibiliten la viabilitat d'un projecte que serà únic a Catalunya, perquè serà construït en terreny públic, construcció 100% pública i gestió 100% pública.
Uh-huh. I també doncs, necessària, no? Perquè fa molts anys que tenim doncs, aquest deute i Sabadell és una ciutat molt gran amb aquestes dades que avui estem analitzant i que per tant demostra que és totalment necessari.
Per què abans no ha existit? Per què hem fet coses que possiblement no eren competencials? No? Hi ha equipaments que s'han fet aquí que han costat molt més que una residència i que ningú qüestiona, curiosament, ningú qüestiona, que ha costat molts diners de tots nosaltres. I com és possible que no s'hagi optat primer per la residència? En el moment que veus que no tens la possibilitat real de que la Generalitat faci la construcció, doncs nosaltres diem que passi, perquè al final la gent el que necessita és que les coses passin.
Que sigui una realitat. Parlem dels cuidadors, no? Els cuidadors no professionals de beneficiaris de la llei de dependència que poden subscriure's també a un conveni especial amb la Seguretat Social des del passat 1 de gener, sense haver de pagar ells les cotitzacions del règim general. Com ho valora aquest acord?
L'acord està molt bé. Jo poso la llum d'alerta és que el que no és possible és que estem tardant 18 mesos en que el cuidador rebi la primera prestació. És un any i mig. Això s'ha d'agilitzar. No pot ser que tardem tant de temps entre que es fa el reconeixement del cuidador i es fa efectiu el primer pagament d'aquesta prestació. Això és un dels problemes que també hem de poder resoldre amb recursos des de la Generalitat, perquè no és possible aquesta tardança, no? Perquè això està afectant a les famílies, a moltes famílies. Estem parlant del 54%, més de 3.000 i pico de famílies tenen cuidador. Més de la meitat tenen un cuidador de casa, diguem, no? Uh-huh. Un cuidador no professional.
També és un reconeixement, no? El treball d'aquestes persones, invisibilitzat, que majoritàriament moltes vegades són dones o fins i tot els homes. Que
també
són,
homes.
No? També mira, homes, també homes grans.
Jo crec
no?
que puc comentar als oients una experiència que és molt bona que fem a Sabadell. A Sabadell fem anualment 6 tallers, cursos per cuidadors no professionals. Són espais on aquesta gent, tu imagina't el cas típic d'un senyor que ha de cuidar la seva dona i la de seva dona té Alzheimer, no? Són situacions molt dures. Aquest espai, la valoració dels veïns i veïnes de la nostra ciutat és molt alta, perquè obre un espai on les persones comparteixen la mateixa dificultat, la mateixa problemàtica, i on poder sacar de dins tot això que pateixen quan tu tens a una persona amb alta dependència al teu càrrec, no? És una cosa molt bona que es fa a tota la ciutat, es fa en 3 al nord, al sud, al centre, anualment són uns 6 que fem, uh-huh, en col·laboració amb entitats de la ciutat, com l'Avant, i el Departament d'Acció Social. I són experiències molt ben valorades i per als veïns i veïnes de la ciutat.
I que suposo que ajuden, no?, doncs a posar cares a totes aquestes xifres que avui estem analitzant, perquè darrere de cada cas, doncs, hi ha una família moltes vegades amb situacions molt complicades, molt complexes, no?, que fan mans i mànigues per arribar a compensar allà on les administracions no
arriben. Són les dues coses. Els recursos econòmics han de ser-hi perquè la família pugui fer-se càrrec del tema, però també ha d'haver aquest recurs a l'ànima de la gent, que és el més important al final. Moltes vegades la gent, bueno, espera el recurs econòmic, no és que no lo necessiti, però a vegades necessita molt més ser escoltat, poder compartir el que està patint, perquè quan te trobes en aquestes situacions és molt dur, queda ligada la teva vida a aquella persona durant molts anys, i és molt dur, és molt, molt dur.
Doncs, segons els professionals del sector, sovint la nostra gent gran passa els últims anys de la seva vida sense l'ajuda professional que necessitaria, no? Volem parlar amb la Laura Manzaneda, que és responsable de la UGT del sector de la dependència al Vallès Occidental. Bon dia, Laura.
Bon dia, bon dia.
Quina és la sensació que es té des del cantó dels treballadors que tenen les persones dependents, no?, valorant també els qui no s'arriben d'atendre?
Evidentment és el que diu el senyor regidor. Tenim problemes de dotacions econòmiques, tenim estatal, la gent en aquest cas, i l'Ajuntament, i sempre això no és competència meva, això és competència de la gent, això és competència estatal, i sempre els mateixos que surten perdent són els nostres dependents. És una situació molt complexa. Tenim molta gent esperant poder entrar a una residència, tenim molta gent que està fora del seu territori, de Sabadell, amb residències, 250 persones exactament estan fora, crec. I a nivell d'usuaris del SAT, crec, creiem també que és insuficient. Necessitaríem més dotacions econòmiques perquè aquesta gent pugui tenir més hores de servei i puguem tenir més gent a aquest servei.
Llavors, per vosaltres, quina és la fotografia ara mateix d'aquesta llei de dependència? En quin punt, no?, amb aquestes dades que analitzàvem avui?
Doncs això, és completament insuficient. En compte el temps, que és cert, que triga moltíssim per poder fer una valoració, per poder tenir una plaça de residències, moltes vegades no els hi dona temps de poder optar ni a un SAT ni a una residència, i econòmicament és molt, molt, molt precària i molt insuficient.
Parlem també dels serveis, no?, a la nostra ciutat, que es presten des d'aquesta empresa Acció Social. En què consisteix? En quines prestacions s'ofereixen? I també com és el dia a dia d'aquestes famílies?
En principi tenim dues categories professionals dins del servei d'ajuda a domicili. Tenim les treballadores de la llar, que són les que fan la neteja, i tenim la treballadora familiar, que és la que fa les cures, els canvis pasturals, medicacions, els àpats, les compres. Una mica fem de família quan no tenen i de suport quan tenim el cuidador principal, doncs, això, que no pot perquè és gran, tot això. Les treballadores de la familiar totes estan acreditades, titulades i formades i tenen una responsabilitat, i arriba un moment que és a l'avi a casa teva, perquè estàs amb ell dia a dia fent això, una higiene, un canvi postural, una medicació, portar-lo a comprar, fer-li els àpats, vigilant el dia a dia que estigui bé. És una mica... I després tenim, per acabar, l'equip, a la coordinadora tècnica, que bueno, fem un equip entre tots tres i fem les valoracions de com estan en cada moment aquesta gent que comença amb un grau X, i evidentment amb el pas del temps això va pujant i cada vegada tenen més dependència.
Clar, evidentment es va complicant. Amb quines mancances us trobeu? I també com valoreu el compliment del plec de condicions que us demana l'Ajuntament a l'empresa?
Mancances, ens trobem, per exemple, amb el VAT, a la bateria d'ajudes tècniques, els llits, les grues, les cadires de rodes, són ajudes tècniques que estan molt envellides, estan deteriorades, no són les que necessitem, necessitem unes altres coses, però també tenim un problema, hi ha domicilis que no podem entrar en una grua, pel tema de les portes, perquè són cases antigues, o bueno, però no es pot posar un llit, per moltes raons. Llavors, tenim problemes a l'hora de fer mobilitzacions i mobilitats. Els banys, normalment hi ha famílies que tenen els banys adaptats, amb ple de dutxa, tot això, però hi ha gent que no té recursos econòmics per poder adaptar aquest bany, i ens trobem amb molts problemes. A nivell del plec, evidentment s'està incomplint el ple, hi ha moltes coses que s'estan incomplint per part de l'empresa. És, normalment, tot això és perquè l'empresa, com a qualsevol empresa, vol tenir un rendiment, vol guanyar. Poc, molt, és igual, vol guanyar. I d'on ho traurà sempre? Ho traurà els treballadors. Per què? Perquè es va fer una aposta molt minsa econòmicament amb el plec de condicions. Va sortir una dotació econòmica molt, molt pobra, molt, molt per baix. Llavors, clar, hem de treure cèntims d'algun lloc i traiem sempre cèntims de la gent que treballa, dels professionals que estan dia a dia treballant amb la gent gran del nostre, de la nostra ciutat.
Què demanaríeu?
Demanaria una dotació econòmica en condicions. Quan surtin els plecs s'ha d'apostar econòmicament, s'ha de posar més cèntims perquè les empreses que estiguin puguin donar un servei en condicions i puguin atendre a les treballadores en condicions. Ara les treballadores no estem valorades, no ens valoren. No sé si perquè és que som un gran col·lectiu gairebé tots de dones, no ho sé, no? Però no es valora. Ens veiem que ni per part de l'administració, en aquest de l'Ajuntament, ni per part de l'empresa ens tenen valorades. No ens tenen en compte. Són que a la meva empresa, que és Accent Social, jo soc treballadora d'Accent Social, soc treballadora del SAP. Uh-huh. Vam fer una subrogació de 260 companyes, avui ja tenim 18 menys. Tenim contractes precaris, precaríssims, a 20 hores de la setmana, que això suposa 500 euros al mes. Més del 50% de la plantilla nostra són dones i són famílies monoparentals. Amb 500 euros no poden viure.
Amb aquesta situació també que plantejaves, no? Ara també parlaves de que moltes sou dones parentals, en el futur aquesta situació sembla que si no comencem doncs a posar-hi remei s'agreujarà, no? Perquè també doncs cada cop hi haurà gent que viurem més anys, més grans i famílies més reduïdes, no? Com ara comentaves, que això també doncs dificultarà perquè no tindrem aquests cuidadors, no? Que ara tenim.
Clar, 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 inclús nosaltres, la nostra plantilla, s'estan veient, evidentment, ens fem grans. I arribarà un moment que estarem perquè ens cuidin, anirem a cuidar i estarem perquè ens cuidin a nosaltres. És bastant complexa. I en quant al que comentava el regidor, que no teníem llista d'espera a Sabadell, em sobta moltíssim, perquè durant el primer trimestre de l'any ens han caigut 14 serveis als usuaris, que clar, ja arriba un moment doncs, que alguns marxen a residències, alguns tenen falleciments, evidentment es fan grans, tenen patologies molt complexes, i aquestes 14 baixes no s'han donat d'alta. Vol dir que no hi ha ningú esperant per fer un servei d'ajuda a domicili, ja s'ha de dir.
Regidor, per al·lusions. Està d'acord?
No me consta que hi hagi cap persona que estigui esperant. Els serveis tècnics tenen una ordre que és que estan dotats d'hores i que les han de donar. No hi ha cap restricció. De fet, actualment el contracte que tenim és un contracte que es va incrementar gairebé en el 40% d'hores. Va passar de 209.000 anuals fins a 280.000. I això encara no s'ha fet ús efectiva de les 288.000. Per lo qual no hauria d'haver cap cas de llista d'espera. És la ordre que tenen els treballadors socials d'aquest Ajuntament des de fa 2 anys, des que vam fer el primer plec nou en aquesta ciutat. L'anterior no l'havíem fet nosaltres, era un plec molt dur per a les treballadores i era un plec que evidentment no assumia o no podia assumir les necessitats que té la ciutat. Per lo qual, evidentment, nosaltres sempre estic preguntant a nostres treballadors socials i a nostres responsables de l'acció social que si hi ha algun cas, no hi ha llista d'espera, no hauria d'haver llista d'espera, excepte l'espera normal d'un tràmit, però no per falta de dotació d'hora. Quan nosaltres diem que no llista d'espera zero a Sabadell, vol dir que tenim sobrades hores perquè ningú es quedi sin aquest servei. És un servei que a més va créixer i que va passar de 1.000 usuaris en el 2017, 1.071, a gairebé els 1.400 que podríem tenir actualment.
O sigui, s'ha incrementat, llavors sí. Entenc, la dotació pressupostària per aquest servei d'atenció domiciliària.
Vaja, és que en el 2017 aquest contracte era de 3.500.000 euros, aproximadament. Actualment és un contracte de 5 milions i mig. És el segon contracte més gran que té aquest Ajuntament. Això vol dir un increment del 50%, 0,1%. Sin dubte yo puedo compartir una cosa, que siempre necesitarán más, que siempre pueden mejorar, sin dubte. Yo si miro objetivamente la situación que había en el contrato, en el plec de condiciones anterior, que tenía veritables injusticias para los trabajadores y las trabajadoras de aquel servei, y para los usuarios, muy importante, y veig lo que han fet, yo estoy satisfecho. Ahora, ¿eso vol dir que tenim una situación idílica? No, porque siempre hay más necesidades. A mí me agradaría, por ejemplo, pujar el número de horas del SAT social, que es donde la Generalitat no volca los recursos están posats en el de dependència. Necessitem més hores de SAT social, que és un tema que es parla poc. Pues mira, jo necessito moltes més hores de SAT social, que fins i tot és una de les claus per a la solució, per poder compensar les hores que havia de tenir una treballadora durant tota la setmana. Les 37 hores es podrien compensar amb SAT social, perquè el SAT de dependència està molt marcat per unes franges horàries, i això fa que hi hagi una alta concentració en determinades hores en el treball.
Això que deia la Laura, no?, de 20 clar, hores.
Clar, això és el que passa.
Contractes.
Però per què? Perquè, clar, la situació dels usuaris, tu has de donar la resposta en unes determinades franges horàries. Solució que estem pensant, pujar el tema del SAT social, que això podria establir altres horaris, que no tenen per què ser al matí concentrats, uns horaris molt concentrats, per poder distribuir més hores entre les treballadores d'aquest servei. Són de les qüestions. Però, objectivament, les dades fredes, no sé si les percepcions, és que aquesta ciutat ha fet un esforç enorme, enorme, perquè avui el SAT tingui aquestes hores, tingui aquest objectiu de 0-0 llista d'espera i molt més recursos posats. Sem dubte que tots volem que es pugui millorar, que pugui haver la situació de les treballadores també, que es pugui millorar la situació salarial. Crec que aviat comença tot un procés, aquí la Laura l'ha de saber molt millor que jo, un procés a nivell de l'Estat de discussió del conveni col·lectiu del sector, que això té un impacte. Sabadell té una de les hores millor pagades del país actualment, el preu hora és de los millor pagats. Això no vol dir
que sigui suficient.
Són dues coses diferents. Els esforços, objectivament, hi han hagut. Necessiten més? Sens dubte. Comparteixo que molt més. Necessiten molt més, que és el que des del principi de la meva intervenció vinc dient.
Doncs acabem com hem començat, que encara ens queda molt per recórrer, per avançar en aquest tema, que és un repte, no només a la nostra ciutat, sinó, com hem dit, també doncs a comarcal, estatal, europeu. Realment doncs cada cop serem més grans i hem de dotar de recursos per agilitzar i per facilitar tots aquests tràmits i garantir la qualitat de vida de les nostres àvies i avis. Moltíssimes gràcies al regidor i també moltíssimes gràcies a la Laura Maldonado per doncs comentar totes aquestes xifres i fer aquesta radiografia. Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Al matí amb Raquel García.